Jo una vegada tenia festa i la meva parella, home, no, i ell estava treballant i quan va sortir del despatx es va preguntar per què no estava fet el dinar i jo li vaig dir doncs, que jo tenia festa i havia fet altres coses.
Durant anys, a les dones se'ns va ensenyar a cosir. En l'època franquista, fins i tot se'ns va dir Miss Labores. Era una manera d'assegurar-se que podríem ser unes bones mestresses de casa. A les dones i els dies, avui parlarem amb una dona, l'Anna Vizcarro, que ha après a brodar de gran, quan ja no tocava, quan ja no li exigia ningú, per gust. Ella és patronista o arquitecta de vestits, que és com m'agrada dir-ho a mi. Un ofici que, si l'haguessin fet els homes, s'hauria considerat una feina prodigiosa, però com l'han fet les dones, se l'ha desprovist de tots els galons.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Per això avui comencem amb un altre prodigi, la veu d'aquesta dona, de la Kate Bush, que parla de la feina de les dones. I l'actualitat també ens hi porta, perquè si parlem d'allò de la costura, hi havia molta economia submergida. Aquesta que sentireu ara també és una de les veus del dia.
I've often been asked what I have benefited from in terms of women entering the field of economics. What I benefited from the most is the ability to work with women. And the increase of women in economics is...
Claudia Goldin és la nova Premi Nobel d'Economia. Té 77 anys. És doctora en Economia, professora a Harvard i una de les especialistes més influents a l'hora d'estudiar la discriminació de les dones en l'àmbit laboral, amb una perspectiva històrica. Per conèixer millor la seva obra, tenim en línia la Lídia Ferrer. Benvinguda.
Hola, bona nit.
És professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, experta en mercat del treball i economia del gènere. Donem la benvinguda. Ara no sé si has sentit el que dèiem al principi del programa, d'aquesta economia submergida de moltes dones que a vegades doncs, cosien en llocs amagats, a casa seva, fer-ho de qualsevol manera. D'això és una mica del que parla la Claudia Goldin en tota aquesta feina que ha fet com a Premi Nobel d'Economia?
Bé, la Claudia Goldin té nombroses contribucions a la professió i una d'elles sí que ha estat, i potser una de les més importants, ha estat documentar quina ha estat l'evolució de les dones en el mercat de treball, començant amb dades històriques del segle XVIII. I com tu deies, es posa de manifest que al segle XVIII les dones es dedicaven a l'agricultura, es dedicaven al negoci familiar, però sovint amb els registres o amb els cens quedaven comptades només com a esposa o com a dona casada i llavors no comptaven com a incorporada al mercat laboral.
Ja d'entrada que aquesta dona se l'hagi premiat amb el Premi Nobel d'Economia ja és una anomalia, perquè només un 6% dels Nobel han estat per a dones, i a més la categoria amb menys paritat ha estat precisament la d'Economia. Tu m'imagino que com a economista, Lídia Ferrer, hi ha una mica d'orgull i una mica de dir, per fi, no?
Bé, jo... Avui és un gran dia per la professió en general, en particular per l'economia del gènere, però crec que per la societat en general és un premi molt merescut i que s'ha de celebrar moltíssim, perquè justament la Claudia Goldin el que ha fet és posar grans esforços en investigar les causes de les bretxes de gènere en el mercat de treball.
Quan diem bretxa de gènere, sempre quan diem aquestes paraules, a vegades passen ràpid, no? Allò, llegim un diari i sembla que no veiem el que hi ha darrere. Però, per dir-ho clar i que la lletra petita surti, no? Quins factors fan que les dones molt sovint quedin enrere en el mercat de treball, per exemple?
Bé, és a dir, no és una xifra que hagi de passar ràpid, no? Perquè, bueno, tenim taxes de participació en el mercat de treball molt per sota de la dels homes, entorn al 20-30%, diferències salarials que tornen a estar entre el 20 i el 15%, depenent del país i de la, del sector d'activitat que mirem. I les causes, bé, la Clàudia Goldin n'ha analitzat moltes, però potser el que a mi més m'interessa destacar de, i el que trobo que és més rellevant per la societat actual és per què continuen persistint les bretxes de gènere.
Perquè no? Encara està passant avui, no?
Exacte, un cop les dones han adquirit nivells d'educació similar als dels homes, un cop tenim lleis que prohibeixen la discriminació, com és que observem aquest número màgic del 30%, no? Perquè persisteixen. I una de les causes fonamentals que també ha documentat la Clàudia Goldin és la presència dels fills, però pobres no són els fills, no?
No, no, és com es concilia, no?
Exacte, la distribució no igualitària de les tasques domèstiques i de les cures, o el fet que continuïn recaient de manera desproporcionada aquestes cures i aquesta criança sobre les dones.
Esteu començant a pensar els economistes en solucions per tot això o continuarem dient que és una cosa que passa cadascú a casa seva?
No,
t'estic donant molta responsabilitat de sobte, no?
Els economistes hi estem pensant i els governs ens estan escoltant, que això és encara més important, els que se n'encarreguen de fer política pública, no? Nosaltres portem molt temps posant de manifest aquest fet, no? que hem de fomentar, s'han de fer polítiques per fomentar una distribució més igualitària de les tasques domèstiques i de la criança, i de fet Catalunya i l'estat espanyol, perquè tenen la mateixa política, podríem dir que són, que tenim una política molt progressista, per exemple, en termes de permisos de maternitat i de paternitat.
Però després se l'han d'agafar, la paternitat, el permís, vull dir, saps? Vull dir que hi és.
Exacte.
Per a homes i dones, però l'han d'agafar.
Bé, d'entrada ja no ho poden transferir a les dones,
ja.
a les mares, que això és una característica molt important del disseny del permís de paternitat
ja.
A l'estat espanyol. No és transferible perquè quan ho ha sigut, és a dir, des dels seus inicis el permís de maternitat eren 6 setmanes i 10 es podien repartir i aquestes 10 no les feien mai els pares, sempre les feien les mares, ¿vale?
Que no m'estranya, ja t'ho dic ara.
El que hem pogut veure és que amb la incorporació del permís de paternitat i el permís de paternitat a Espanya s'introdueix l'any 2007, però durant els últims 10 anys hem viscut aquestes expansions del permís de paternitat fins a l'equiparació de les 16 setmanes, no? Homes i dones. I el que sí que veiem és un increment en la participació en agafar-se el permís de paternitat i també un increment en la participació en les tasques de la criança.
Tot i així, suposo que són números, són estadístiques, però cal veure allò cas per cas. És una feina petita, però que és molt important que aneu mesurant. I, de fet, això que deies avui, no? És una gran notícia per l'economia, pels economistes, però també és un gran nom a tenir en compte aquesta dona, la Clàudia Goldin, que avui buscàvem i vèiem que no estava editada en el nostre país. Vull dir que potser algú l'ha de començar a traduir, no? Que això ja seria un bon inici, perquè la llegíssim.
Sí, té diversos llibres molt interessants i dir, jo els que m'he llegit me'ls he llegit en anglès,
no sé si
hi ha la versió en espanyol. Sí que avui, si feies un Google de Clàudia Goldin, podies trobar entrades de la seva feina, articles sobre la seva feina, i és un referent en el camp de l'economia, perquè és una gran economista i és pionera i referent pels investigadors que ens dediquem a l'estudi del mercat de treball i més concretament al tema de la igualtat de gènere, no?
Que necessitem que vagin donant premis d'aquests, no? Perquè si no, doncs no sortim mai del mateix lloc. Lídia Ferrer, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona i experta en Mercat del Treball i Economia del Gènere. Et convidarem un altre dia perquè ens vinguis a explicar més coses. Què et sembla?
Fantàstic.
Merci.
Encantada.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Adéu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Molts de nosaltres canviem de tema, però no canviem de tema, perquè això que dèiem de l'economia submergida, no? Quantes dones han estat cosint allò a casa seva, allò amb una lampareta petita, sense veure-s'hi. Moltes de nosaltres tenim uns llençols a casa amb les nostres inicials brodades, o d'algú de la família, i gairebé sempre, quan demanem per qui va fer aquelles lletres, ens diuen, les va fer una àvia, una besàvia, que ja no hem conegut. I ho va fer d'una manera que ja ningú sap reproduir. Sabeu si hi ha moltes persones que sàpiguen brodar? Us ho demanem. 93201-7474, si vosaltres sou d'aquestes que sabeu brodar. I dic aquestes perquè ho han fet molt les dones, això. Això es va preguntar la patronista i modista i dissenyadora i moltes coses més, Anna Vizcarro, de la Ràpita del Montsià, que la tenim aquí asseguda en el sofà de luxe de les dones i els dies.
Hola, bona nit.
Benvinguda. I la resposta, que em sembla, tu també ho vas preguntar, no? Vora teu, qui sabia brodar?
Jo també vaig...
A la Ràpita?
Sí. I, bueno, en principi sabia bordar molta gent, però ningú estava disposat a ensenyar.
Sabia brodar molta gent, però ningú s'ho faria.
Gent gran, sí? Gent jove no, però llavors quan preguntaves, és que jo vull que m'ensenyes, ui, no. Però això també té molt a veure també en aquesta cosa de que mos han fet creure que no servim per a quasi res.
De l'autoestima, no? Claro. Hi ha una mica d'autoodi per tot el que hem fet les dones, de creure que no ho fem prou bé, que no té prou valor...
Sí.
I també una resposta que et trobaves moltes vegades és no en sé gaire, no? Com aquesta mera d'humilitat...
Jo no sé molt. Jo feia cosetes, però no per ensenyar, no. Jo només feia quatre coses i ja està.
Després resulta que potser t'anem a entaleria allà al·lucinant, no?
Claro. Sí.
I tu feia anys que et dedicaves a la moda, al patronatge, però... Això et va picar, podríem dir. Això et vas dir, què està passant aquí? Vull averiguar què passa.
Això me va picar perquè fa temps que volia aprendre a bordar, perquè com que havia sentit dir que era molt relaxant, jo cuso molt a mà i és relaxant, però com que sempre diuen que era esta cosa...
A mi m'estressaria molt, també t'ho dic.
Bueno, doncs no ho sé, perquè he tingut gent que és molt, molt, molt estressada i després diuen que és...
El millor
la gent ho relaciona passat. Molt com en la ceràmica, que al final és una qüestió molt de psicomotricitat fina i de tu i el silenci, i l'objecte, i es parla molt també bordant, però també hi ha aquests moments de silenci en tu que relaxen moltíssim.
Uh-huh.
És quasi com meditar, i t'ho dic que jo...
Ara que busquem de fer mandales, pues, millor que brodem,
mira,
no?
Millor
que és
bordar.
Més nostre, diguéssim.
Millor. Jo no m'ho creia, i vaig estar una temporada que buscava fer-ho, però no trobava això, no trobava ningú, i l'any passat, de cop vaig descobrir una tia francesa que fa uns mantels meravellosos, que són trampantojos i aquesta cosa fina de francesa...
Que es diu Sara Espeute.
Sí. Uh-huh. I em vaig enamorar i vaig dir, hòstia, això
jo vull
és
fer
fàcil
això.
I ho vull fer. Vaig tornar a buscar, vaig treballar de la búsqueda, de trobar i tal, i no. Al final vaig trobar... vaig dir, pues, no volia fer-ho, però vaig dir, me baixaré quatre tutorials i miraré i ho aprendré jo, perquè si no hi ha altra manera. Uh-huh. Vaig començar i, em vaig bordar un mantelet. Mm-hmm. Però, clar, lo d'ella és com més fi. Jo vaig començar a ficar una mica la salsa nostra. Nosaltres mos agradàvem una mica més lo chamete.
Què vol dir lo chamete?
Pues chamete.
Fem dir lo chamete. Traducció.
Més coses. Per exemple, ella fica un plat i fica una carxofa, pues jo, si ficava una carxofa, pues posava bròcol, arròs...
Vols dir que brodaves coses de la teva vida. Que
claro.
No brodaves allò...
No. Jo vaig dir... vaig fer un trampantojo també, però ho vaig aportar al meu terreno.
Sí.
Llavors vaig començar a fer plats, pues lo plat de sardines de casco que li agradava a mon pare... un plateret en dos llangostins i una galera, que és el que... les coses nostres.
I tot això ho anaves brodant en un tros de roba.
Vaig agafar un tros de cotó i vaig anar bordant i tal, I la sorpresa meva va ser que quan vaig acabar, ma filla, que té 18 anys, i
no li interessa no res del que fas,
res de lo que jo faig, me va dir, hòstia, que xulo. I vaig tenir un... Bueno, va ser com una premonició i vaig dir, bueno, si això li agrada a esta tia, val la pena.
Perquè no ho faig, no?
Sí. I llavors vaig començar a investigar i com que havia estat donant un curs per a l'Escola de l'Art i la Cultura de la Diputació sobre indumentària antiga i tal, m'havia anat enamorant i trobant una mica en els meus avantpassats, vaig començar a buscar teixits antics, a comprar teixits antics, llençols de més de 100 anys...
Això costa molt, de trobar, que aquesta és una altra cosa, perquè això ho hem llançat tot. No?
Això, la gran majoria, hasta fa 100 anys se'n troben, però ja quan tenen que fer una mica... 70 anys ja en trobes molts. Més de 100 anys és molt difícil, perquè la gran majoria és... Això jo ho he tirat que era massa doble. Vale. Jo m'he quedat en els llençols fins. Mm. Els de fil i els de cotó. Però sí. Clar, els de cànyem, que és una cosa molt aspra, que claro, ara no t'ho tiraries damunt perquè te cauen les ungles dels peus, si dors en allò. Llavors...
No, és que abans no. La vida era molt dura, tu.
Clar, llavors, això la gran majoria de gent ho havia tirat tothom. Me costa moltíssim trobar-los, però bueno, vaig començar a buscar. I llavors ja va ser quan vaig dir, venga, vaig a fer un taller, vaig a fer que la gent aprengui a bordar.
Bordar, sí.
Sobre un teixit que sigui centenari, que té la seva història, que ha abraçat cossos, que ha abraçat la vida, la mort, i que ho ha fet tot. I llavors, en tot este respecte, agafar allò i portar-ho a la nostra vida. I que sigui... O sigui, que sigui ja lo traspàs generacional, també.
Clar, jo estava pensant que això que dèiem al principi dels coixins, que hi ha doncs, les inicials, uh-huh. també és traspassar una vida, una nissaga, una història, no? Uh-huh. Allò tu va abordar la teva àvia i tu dors allà i poses el cap,
sí,
no?
Sí,
i això
sí,
ja és
sí,
una
sí,
història.
Sí, sí. Això ja és una història.
Per tu ho has fet més a l'engròs.
Més a l'engròs, perquè a més és llençols que no saps de qui són, perquè t'arriben i no saps de qui són.
Em diuen, gent... xica, que això fa mania.
No, xica no. També te diré que n'hi ha molts que els netegem. Uh-huh. Jo vaig estar fent un curs aquí a la Bon Maison, llavors vaig aprendre a netejar robes d'estes antigues. I, bueno, però si no, no passa res, a ningú li fa ascos. Això és el més curiós. La gent va al mercadillo, compra una camisa i la renta. I en canvi això no.
Bueno, perquè deuen intuir que hi ha alguna cosa sagrada aquí, no?
Sí, o bueno, potser perquè penses ja està, ja el rentaré quan acabaré de manipular-lo. Però bueno, se manipula tot el rato sense que ningú se plantegi absolutament res. I al final lo xulo era que cada un podia explicar la seva història. Hi ha gent que fa bodegons, hi ha gent que fa trompoleils, hi ha gent que fa... Però tothom explica la seva història.
O sigui, la cosa és que tu uneixes unes quantes dones de la Ràpita i Rodalies, són una mica dones de la Ràpita, sobretot, no?
Sobretot.
I amb aquest projecte, que no hem dit el nom encara, que es diu Lo Fil de la Vida, i aquí la gent s'asseu i des de zero, no en sabia res,
zero.
Comença a brodar, i jo m'imagino que t'explico, mira, tinc un fill que li agrada la música rock i que, a més, el meu home va caçar a pop i a les tardes a mi m'agrada passejar pel riu Ebre. I dibuixen un riu, el pop del meu home i la bateria del meu fill. Una mica. O no?
No. Perquè llavors la feina nostra és interpretar-ho bé perquè allò realment...
Val.
Tinga un sentit estètic.
Val.
Perquè
sí,
si no hi hauria...
Si no seria allò un festival.
És una gràcia, un festival. Llavors, hem de fer que allò sigui meravellós.
I tu estàs per mesurar, vull dir, bueno, potser un pop sí, però potser allò de la bateria no?
No, o sí, en lloc de la bateria, bueno, no, doncs les baquetes de la bateria poden ser els coberts.
Molt bé.
El plat de ton fill. Llavors, jo tinc que anar interpretant una mica tot això, vale? I perquè al final té que ser algo que sigui bell, que sigui bonic... Uh-huh. Perquè si no, si ha de ser molt en mal gust, no té sentit.
I la gent s'endú a casa? O després ho ensenyeu en algun lloc allà a la Ràpita?
No,
o com?
No, encara no ho he fet. Igual un dia decidim que potser quan hi haguen alguns, bastants, igual fer una expo, perquè realment valdria molt la pena, perquè és molt xulo, perquè cada un s'ho porta al seu terreno i bueno, també... No sé, fins a quin punt, clar, al final també són coses molt íntimes, perquè realment hi ha gent que explica històries molt importants
no?
en aquells mantels.
Ui, ara m'ho explicaràs tot això, ara tinc molta curiositat. Per
parlant amb l'Anna Vizcarro d'aquest Lofil de la vida, que és una cosa que es fa a la ràpida, però que ara després parlarem, que també vindrà aquí a Barcelona.
Sí.
Vull dir que això és novetat.
Sí,
sí. I si ara la gent ens està sentint i no sé, hi ha algú de la Terra Alta o algú que li agafi una mica a prop, o la Ribera d'Ebre o el que sigui, com es poden posar en contacte amb tu? Perquè tu tot això on ho fas?
Jo tot això ho faig a un espai que tenim que es diu l'Overlook.
Sí.
En homenatge a l'hotel de Jack Nicholson, al Resplendor.
Apareix el Jack Nicholson a les nits o no?
No.
Vale. Menys
mal. I, bueno, és una mica el joc de l'Overlock, no? Que és la peça esta que es confecciona tant ara industrial.
I no sé què és jo, eh?
És la màquina que sobrefila.
Ah.
Vale?
Ah.
Es diu Overlock i Overlook era el nom de l'hotel, del Resplendor. Bueno, i una de les coses que passen allà és una de tantes, és Lofil de la vida.
I com es posen en contacte amb tu? Tens un correu, tens alguna cosa?
Bueno, hi ha un Instagram que és Lofil de la vida.
Lofil de la vida.
Sí, sí. Lofil de la vida, poden entrar allà. Ara no hi ha res perquè ho hem limpiat tot, perquè ara comencem a reestructurar-ho tot, perquè ha començat a agafar tan embranzida que comença a tindre molts de braços, perquè ara hi ha gent que encarrega pues, per a un regal a uns pares que fan 50 anys de casats, volem regalar un mantel, si el feu. Llavors hem començat a fer això. Hi ha un altre projecte que parlem de la Batalla de l'Ebre, que són mantels gastrobèlics.
Què vol dir això, a veure? Gastrobèlics, què vol dir?
Bueno,
què
pues,
poseu? La Batalla de l'Ebre, com la representeu? Amb històries també que han viscut la gent?
En els plats, el que es menjava.
Ah, sí?
Sí.
I què es menjava a l'època de la Guerra Civil?
Ui, pues mira, sopa...
Molta pedra, no?
Sopa de pedres.
Sí.
Sopa d'espardenya, amapoles frigides, truita de pataca sense truita, ai, sense ou i sense pataca. No sé, hi ha històries meravelloses que, a més, m'han reflexat un munt d'escriptors, cuiners... que és la literatura culinària de guerra. I llavors això és un altre braç que ha agafat Lofil de la vida i al final és com un polp, quasi és com un cap que ha començat a tindre un munt de braços.
Ja ho veig, però és que estic al·lucinant amb això.
Comencen a passar
moltes coses. No és Lofil, és el capdell de la vida.
És el capdell, bueno, claro.
Sí, sí, d'un fil se n'ha fet un capdell. Per cert, si teniu ganes de saber-ne més d'aquesta història, 93-201-7474, si algú té curiositat de contactar amb l'Anna Vizcarro o si vol, té un museu, té algun lloc a Catalunya i vol portar-la allà a fer això i que la gent expliqui les històries. Ara m'explicaves les històries, no vull fer la xafardera, però clar, tinc molta curiositat per saber, sense noms ni res, alguna història d'aquestes que t'han explicat allà, no? Perquè semblen apassionants.
Bueno, no tant.
Home, tampoc,
no hi ha tanta
passada. Una mica.
Tampoc, bueno, i en cas de que la hi hagi, tampoc jo no sé molt. Jo sé la miqueta que...
O les emocions que toquen.
Les emocions sí, perquè moltíssima gent el que sí que explica són els plats, per exemple, que cuinaven, o el record que tenen de la seva infància, d'un plat que els encantava, o ma mare feia això, o, no sé, tinc exemples de gent que me diu, pues, jo m'has de dibuixar les arracades perquè ma filla, sempre que menja, trau les arracades. I vull que estigui l'acció esta de l'arracada. O mon pare, quan mengem els dies de Nadal, com que no s'aclarixen les copes, sí. Pues vol que les copes, fins al final, que la del cava no la utilitza, la vol gitada. I sempre se la gita quan està menjant, fins que la planta.
Els costums, no?
O jo trenco sempre les copes, pues una copa trencada. O jo, bueno, cada un va portant-ho al seu terreny. Hi ha gent que fa bodegons, hi ha gent que fa...
Al final diries que és com una teràpia de coses que li passen a la gent. No sé si una teràpia, potser m'he passat amb la paraula, però...
Jo no crec que sigui una teràpia fer el mantel, però sí és una teràpia borda. Això sí. Perquè és que realment la gent passen les hores i arriba un moment que la gent diu... S'acaba a les 8, igual són les 9, i diuen, hòstia, que ja són les 9.
Perquè, esteu moltes hores, s'asseieu allí cada tarda o com?
No, en veritat són... Bueno, el fil de la vida, en veritat, quan el fem allà baix, són 20 hores a disposar, llavors fiquem molts de dies perquè la gent pugui...
Sí. Feu com un calendari?
Sí.
I en 20 hores fan un mantell?
No. Hi ha gent que sí, però la gent que s'embolica molt i que fa realment bodegons molt bèsties...
Ha de treballar a casa, sí, ha de fer deures a casa.
Sí, sí. Però el xulo d'això sí que és veritat, que és que ensenyem a bordar, ensenyem els punts superbàsics, no mos compliquem, però ensenyem tot lo bàsic i després ensenyem a desmuntar.
Què vol dir això?
Tot lo bàsic. O sigui, ensenyem lo normatiu per a destrossar-ho. Que això també és molt interessant, perquè al final ensenyar a bordar, si t'ensenyen a bordar sempre lo clàssic,
bueno, cadeneta,
una atràs i no sé què. Llavors sí, ensenyem això, però llavors ensenyem què passa quan tot això ho podem trencar.
A veure, desarrolla, que dieu per allà baix, desarrolla.
Bueno, doncs llavors apareixen coses que són superinteressants, perquè realment hi ha gent que fa peces... La setmana passada hi havia una noia que va fer unes cebes tendres que semblava que eren tridimensionals completament.
De veritat?
Sí, sí, perquè... I, clar, perquè la gent comença a agafar... Li ensenyes a fer coses i a destrossar el sistema i és quan comencen a aparèixer coses que realment són molt interessants. I això no passa mai. Quan t'ensenyen normalment costura, bordat, sempre és tot...
Com és com si fessi una jam session de, sí, de brodar, sí, no? Una improvisar. Mica hackejant el sistema.
Sí, sí, hackejar-ho tot i a fer el que volguéssim.
Estava pensant que també hi havia, m'imagino, ganes darrere de tot això de recuperar un ofici. I això era molt important, no?
Sobretot, perquè jo el que més ràbia me donava era que pensar que no hi havia ningú jove que aprengués. M'és igual si es decideix a traure benefici d'això o no, o si vol que això sigui una forma de treball o no. Però sí, volia que per lo menos d'aquí 20 anys, quan hi hagi algú que pregunta qui hi ha que sap bordar...
Que algú pugui contestar, no?
Que pugui contestar gent, jo en sé. I si no fèiem això... No hi havia traspàs generacional, estava acabat.
I després també hi ha tot, jo pensava avui, hi ha un munt de paraules associades a tot el tema de brodar, no? I a tot el tema que és cosir, i si no parlem d'això i no estem allà, també estem perdent tot un món, eh? Jo penso, avui pensava paraules que me'n recordava, no? Doncs el traspunt, la boata, la branda, la bobina, la blonda, no? Vull dir, paraules d'aquestes, la fresnelina. No?
Una, això, i l'altra que hi ha, la noia, hòstia, ara no recordo el nom d'ella, hi ha una tia, una escriptora, que parla molt de la relació que hi ha...
L'Irene Vallejo.
La Vallejo, molt bé. Que la relació que hi ha entre cosir i narrar històries, i de fet qui ha narrat les històries tota la vida han sigut les dones, perquè són les que traspassen les herències, no? I realment és veritat, se perd un vocabulari superric, ja no dic, lo de la part esta de la narrativa, que al final ja estan les escriptores per fer-ho arribar a tothom.
Per brodar d'una altra manera.
Sí, però sí que se perd moltíssim tot este lèxic tan xulo. Bueno, a mi em passa, a les classes hi ha vegades que la gent diu, però què és fil? Què és lli? Què és cotó? Yeah. Perquè és que també han perdut el tacte.
Sí.
I això és molt bèstia, perquè, clar, la gran majoria de gent...
Inditox ho ha matat tot, eh?
Tot, tot, tot.
I abans, ja, al principi de l'entrevista et deia allò, tu ets la patronista, no? Ets l'arquitecte dels vestits, per dir-ho d'alguna manera. Hem parlat d'aquesta mena d'autoodi que tenim les dones moltes vegades pel que fem, o com a mínim, com ens menys tenim, no? I jo pensava, tu que has estat en tots els fregats que possibles haguts i per haver, t'has dedicat a la moda, t'has dedicat a l'alta costura, has fet mil coses, has pensat com es recupera tot això? És a dir, ha passat el mateix que la cuina? Que els homes s'han quedat fent els xefs i les dones cuinant a casa i amb la moda ha passat el mateix?
Però no cal alta cuina, eh?
No.
Tia, a la vida de cada dia també ha passat això. Al meu poble, per lo menos, les dones són les que sempre han estat cuinant tota la puta setmana dins de casa. I quan el diumenge se'n van a una caseta, qui fa la paella?
L'home.
Ah, ell? Qui es cura?
Ja.
Ell és. Ells arriben i allà on són els xefs. Perquè a les casetes i als prats tota la vida ha passat el mateix. Els diumenges se va en la colla, però cuinen ells. Ells fan tot.
Perquè és el dia d'ensenyar el bo que són.
Claro, tu piques el primentor, fas tot el que tens que fer, i ells fan pam-pam i fan la paella. I després la paella la rentes tu i fas tot tu.
I has vist l'Antonio que ve que fa la paella? Perquè després li has de dir això, no? Però tu també tens algun home, no?, que s'ha escapat aquí a brodar.
Jo a brodar, no. Jo el que tinc són homes... Bueno, a brodar tinc un.
Un home.
Un només. Un noi d'Alcanar.
S'ha escapat.
Un noi d'Alcanar que s'ha escapat i ha començat i no havia agafat mai una agulla i s'ho està passant en grande.
I què està fent ell?
I ell està fent un mantel i és la primera paella que s'ha fet. En tots els mantels que han fet, és el primer que ha fet una paella al mig de la taula.
Mira el que...
I la copa...
Potser la fa els diumenges.
I la copa, i el puro de Sunyeio, i ha fet una mica la història de quan se troben els diumenges la família, perquè ell viu fora d'Alcanar. I llavors ha fet, doncs, bueno, el diumenge quan baixo, normalment sempre fem això.
Mira, tenim una trucada. Tenim a la Núria de Barcelona. Núria.
Hola.
Com estàs? Sí, és aquí, en directe. Passen 4 minuts de 11:45. Digue'm, Núria.
Res, que he escoltat que comentava que era difícil de trobar llençols brodats antics i m'he recordat que hi ha un poble de Terol que es diu Mosqueruela, que un cop a l'any fan com una mena d'exposició dels llençols més antics que tenen a cada casa, els pengen pels balcons i no sé si fan una altra exposició a, no sé, en algun edifici del poble.
Doncs escolta, haurem d'anar-hi.
Són llençols molt, molt, molt antics. I, bueno, que no està massa lluny de la Ràpita, sí que està perquè és Terol, però és la part de... que està tocant ja a Tarragona, o sigui que tampoc està tan lluny.
Doncs escolta, Núria, gràcies per la dada. Mosqueruela, has dit?
Es diu Mosqueruela.
Ara sí, buscarem això.
Gràcies, gràcies.
Molt bé.
Vinga, merci, bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
Vaja, que tens una macabroda en aquest grup i ara no acabem aquesta entrevista sense que m'expliquis que tothom està molt interessat també a Barcelona a fer aquest lo fil de la vida, no?
Sí.
Si volen apuntar-se, on han d'anar, on ho faràs i quan ho faràs?
Bueno, a l'Instagram hi ha un a l'històries d'Instagram i a l'Instagram que entren poden contactar amb nosaltres.
Uh-huh.
Bueno, en principi és el dia 18 i 19 de novembre, és un
això
dissabte
aquí,
al matí i un diumenge al matí, 4 hores i 4 hores. No farem un mantel, arrencarem en un individual, és una tasca una mica més complexa perquè reduir-ho tot a un individual és com molt difícil, però és molt xulo també. També seran teixits centenaris, en totes les tècniques que sabem. Portarem esmorzars d'allà baix, enfarinoses, de brossat...
Vindré jo, ja està, ho tinc claríssim.
I en principi, si tot quadra, serà a l'espai al Passatge Montoya, si tot mos quadra, del Poble Nou, que és un espai meravellós.
Doncs
escolta. I estarem dos dies allà.
Doncs entreu a l'Instagram de l'Ofil de la Vida i informeu-vos de com podeu fer-ho. És molt econòmic, a més, vull dir... És molt econòmic.
Jo penso que sí.
Sí. Per lo que es fa i per lo que acabareu portant-vos a casa.
Per lo que acabes emportant a casa i per lo que es fa i pel valor que té ja només lo teixit de base, és un preu econòmic.
I si no, la Ràpita. Escolta, que la Ràpita falta gent. Ostres boníssimes, bueno, bona companyia, eufònic.
La gent de ciutat també, eufònic, la gent de ciutat també de baixar als pobles, que també passen coses interessants i també ensenyem coses interessants.
Doncs Anna Vizcarro, lo fil de la vida, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Vinga, ciao. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Moltes dones es plantegen la maternitat, però no sempre és possible de manera biològica. Adoptar és una opció, però també hi ha moltes criatures que necessiten una família d'acollida temporalment mentre la seva família biològica resol els problemes que li impedeixen ocupar-se'n. En alguns casos, aquestes famílies no podran resoldre'ls i a la pràctica aquests nens acabaran en acollida permanent. Hi ha gairebé 900 famílies implicades en aquest projecte d'acollida a tota Catalunya, però no són suficients per a totes les criatures que ho necessiten. Hi ha molts prejudicis encara sobre l'acolliment i moltes pors, però cada vegada més dones s'hi posen. De fet, de totes les famílies amb un sol progenitor, el 80% de persones que decideixen acollir són dones. Que revelador! Volíem reflexionar sobre tot això i en Domènec Subirà va anar a conèixer una d'aquestes mares. Oh, my mama, she took my... Domènec Subirà, nosaltres t'adoptaríem sense cap mena de dubte en aquest programa, ja ho saps, ens falten homes, ja t'ho diré. Bona nit.
Bona nit.
Doncs escolta, avui no parlarem d'adopció, parlarem d'acolliment, que és una altra cosa que es pot fer,
uh-huh.
I que sembla a vegades excepcional, difícil, però cada cop ho estan fent més mares i més pares, i sobretot tenim ganes de parlar dels acolliments en famílies monoparentals, que és una cosa que no es coneix gaire, i de dones valentes. Tu vas anar a entrevistar-ne una, oi?
Sí, sí, vaig anar a entrevistar la Maria Goretti Salvador i Usac, i ho dic així perquè ella em va demanar que diguéssim els seus dos cognoms. Vam anar a fer un cafè tots dos junts a l'Eixample de Barcelona i d'entrada, mira, una cosa que sí que em va sorprendre, és veritat que el que ens crida més l'atenció a tots és aquest fet de l'acollida d'una família monoparental, o sigui, vol dir un sol progenitor, pare o mare, en aquest cas mare, el de la Maria Goretti, que s'enfronta a aquesta aventura d'una acollida d'un infant, no? Però En canvi, quan parles amb la Maria Goretti, t'adones que el seu marc mental és tot un altre, no? I que la qüestió d'estar sol o no, per ella, doncs, és,
no és
molt més relativa. No és cap impediment de res, no entra ni tan sols a l'equació.
El meu context vital és el fet de que sempre he anat per la vida sola, bueno, sola, visquent sola, perquè sempre estàs acompanyada, no? Vull dir que sempre... O sigui, hi ha un suport social, no sé com explicar-me.
Tens xarxa d'amics, família...
Exacte, no? Exactament, vull dir que...
Companys de feina... Que
sí. Exacte, vull dir que amb això sempre m'he sentit recolzada, animada.
I quantes famílies ho fan a Catalunya, més o menys, perquè ens fem una idea?
N'hi ha, el que passa que sí que és veritat que, com dèiem, doncs en calen més, eh? I una mica també per això des d'aquí doncs volem intentar sensibilitzar la gent, però tenim dades de la memòria de l'Institut Català de l'Acollida i de l'Adopció, segons les quals el 2022 hi havia 750 famílies d'acollida, d'aquestes 137 són famílies monoparentals i, atenció, 112 són dones i 25 són homes, o sigui que... La majoria,
guanyem per golejada, t'he de dir.
Guanyem per golejada, la majoria són dones. No?
112 dones, famílies monomarentals, hauríem
exacte,
de dir.
Exacte, hauríem de dir marentals, exacte, exacte.
Que decideixen fer això.
Sí, per 25 homes, no? Hi ha diferents modalitats d'acollida i una, també això cal destacar-ho, és l'opció de les famílies col·laboradores que acullen els infants els caps de setmana o les temporades de vacances. I en aquest cas, de 129, n'hi ha 36 que són monoparentals i aquí també guanyen per golejada les dones.
I la Goretti, que ara l'hem coneguda una mica, com es va decidir? Que ens explica una mica com es va decidir
és
fer aquest pas.
És el nostre testimoni personal per constatar aquestes històries. De fons, ella diu que hi havia sempre una consciència social crítica, no? Les ganes de contribuir a fer alguna cosa per canviar el món, no? Però ella és una mestra de formació professional, acabada de jubilar, que quan tenia 30 anys va conèixer aquests programes d'acollida, va decidir que algun dia ho faria. Llavors, aquell dia ha arribat ara, quan ha fet 50 anys, bé, ara ja fa uns anys, però quan va arribar l'aniversari dels 50, va veure que ja no tenia cap lligam, res que la condicionés a nivell econòmic i que es podia dedicar íntegrament, doncs, a acollir un infant. Això sí, per ella no era cap problema, però, en canvi, i aquí està una de les coses doncs, sobre les quals hem de conscienciar, al seu voltant potser no tothom ho veia igual.
Jo tenia una cosa ben clara. Sí que la gent del meu entorn, potser a nivell familiar o gent coneguda, els amics no, els amics ho van veure molt clar. Doncs em deien, vols dir que tu sola? I clar, jo vaig pensar, no entenc, no entrava dintre del meu context, no? Però sí que és veritat, no? Que sobretot especialment gent, doncs, no sé, més gran, el fet de dir, ui, això no és normal. Un fill s'ha de tenir entre dos, no? Bueno,
també és veritat que estem parlant...
Un fill s'ha de tenir entre dos, un fill, clar, revelador.
Clar, no? Aquesta idea...
Reveladora,
no?
Aquesta frase, sí, aquesta, sí, sí.
Que ella, doncs, una idea, un esquema que ella l'ha trencat, però també és veritat que la Goretti, que, doncs, com us deia, està jubilada, com molta altra gent d'aquella generació, és veritat que ja va haver de trencar uns esquemes que per molts ara potser són una pantalla superada, però ella va haver-hi de passar.
Hi havia aquesta idea patriarcal, el fet de dir, bueno, t'has de casar, has de tenir fills, has de... No? D'alguna manera, sí que ho vaig notar, i sí que recordo, doncs, clar, jo no tenia parella, o en tot cas tenia parelles, però no amb una idea de projecte, no? De vida comuna. I doncs això, a veure, no, mai me van dir res, però sí que havia certs detalls, no? Que veies que, bueno, que jo era la rara, no? D'alguna manera. I de fet, la meva mare, recordo que els últims mesos que, bueno, que estava molt malalta i tal, recordo que un dia sí que em va mirar i em va dir, diu, filla, jo crec que ho has fet bé.
El record del que li va dir la seva mare, no? Suposo que la Goretti i la seva mare són una mica un termòmetre d'aquesta evolució, no? Perquè ella m'explicava com la seva mare al principi tenia molts dubtes d'això, de que visqués sola, de que anés per la vida sola, de que no tingués parella, etc. I al final, en canvi, li diu, filla, crec que ho has fet bé. I no només això, sinó que la Goretti després fa aquest altre pas impensable per la seva família de tenir una filla tota sola, no? There is no...
Estem parlant tota l'estona de la Goretti, però i la filla, què? Com va viure aquest acolliment? Perquè, clar, ella tenia ja uns pares... És a dir, que és una cosa que hem d'explicar. Aquestes criatures ja tenen uns pares i tenen relació. Simplement no poden estar amb ells, no?
No poden estar amb ells, així ho decreta un jutge, no? I vaig preguntar, evidentment, a la Goretti, i aquí la nena va dir que quan la van acollir tenia 8 anys i també va fer la seva evolució.
Sí, ja recordo que cap al començament deia, jo m'esperava un pare i una mare, no? M'esperava un pare i una mare, no? I dir, ostres, doncs mira, ho sento molt, però només soc jo. I llavors va dir, no, però millor que no. no? Perquè sí que és veritat que si algun cop venia algun amic i fèiem alguna activitat familiar amb gent, és com de dir, no, tu ets la meva família, no? Em deia ella. Dic que no... Ella per ara ho ha actualitzat, forma part d'ella, no? La seva família és la Goretti i ella, eh?
Tenim una Goretti decidida i tenim una nena molt adaptada, però això no vol dir que el procés d'acollida fos fàcil. No perquè la Goretti no tingués parella, sinó que no deixen de ser, al final, una mare i una filla que s'acaben de conèixer.
El fet d'acollida, aquesta nena ja tenia quasi bé 8 anys, no? I era el fet de dir, vale, jo necessito que aquesta nena confiï en mi, no? I doncs això era bastant difícil, no? Amb quasi 8 anys, el fet que confiï en mi, doncs possiblement jo em vaig sentir com molt a vegades angoixada. Que ara, clar, jo suposo que el segon fill deu ser més fàcil, no ho sé, eh? Però el fet de dir, no, hi ha moltes coses que faria millor.
En tot aquest procés hi ha dues variables més a tenir en compte. Periòdicament la nena es veu amb els seus dos germans petits, que estan en una altra família d'acollida, i també periòdicament la Goretti acompanya la nena a trobar-se amb els pares biològics.
Això és molt bèstia, eh?
Sobretot per la nena.
Clar, sí. Perquè aquí hi ha un batibull, no?
Sí,
no?
Sí, però ella em va... La Goretti em va explicar que, així com la nena al principi, doncs, li va costar una mica d'acceptar-la i de reconèixer-la amb ella com a progenitora i finalment ja com a mare, perquè li diu mare, no? Al final també la nena té molt clar que amb qui vol estar és amb la Goretti. Sap que els pares són els seus pares biològics, però també ha vist molt clar que no pot estar amb aquests pares biològics, que no la cuidaven prou bé. Mm-hmm. Sí que és veritat que si el jutge i els tècnics ho consideren adient, doncs podria ser que els pares recuperessin aquesta filla biològica, no? I seguirien mantenint el contacte amb la família d'acollida, però en el cas de la filla de la Goretti, com et deia, sembla que ella té les coses molt clares.
L'altre dia em comentava, diu, és que jo... Diu, jo ara m'empiezo a ver, diu la X, no? No vull dir el nom, no? Diu, és mi madre biológica, ara ja lo sé, no? Nací d'ella, dice, però tu eres mi madre, perquè tu estàs conmigo ahora, no? Pues tu eres mi madre, no?
De fet, les dificultats, problemes, preocupacions en què s'ha trobat la Goretti, com et deia abans, segurament se'ls trobaria qualsevol mare. I em va semblar molt interessant la reflexió íntima que ha fet la Goretti.
Una cosa que vull dir és que no fas de mare, ets mare. Potser és el fet de que t'impliques tant amb l'infant que al final ets part d'ell i ell ets part teva. Mira, un exemple. Durant el primer any, la meva filla doncs, tenia molts malsons. I jo recordo que una nit, i això va ser molt important, era durant el primer any, em vaig despertar i vaig dir, ostres, me desperto, i noto que ella estava com si fos un fetus, la tenia arrambada, i mira que és alta, eh? La tenia arrambada a la meva panxa, saps? M'abraçava tant que jo dic, ostres, i en aquell moment jo em vaig posar a plorar, perquè vaig dir, ostres, això no és fer de mare, això és ser mare.
No? Revelacions. És una mica, sí, revelacions. No? És una mica com, clar, tu entres en aquest procés d'acollida, et diuen, escolta, no serà el teu fill, val? És simplement un infant acollit, i tu dius, bé, vaig a fer de mare, no? Però al final, quan està en el procés, ella diu, no estic fent de mare, sóc una mare, no?
I ara que té 16 anys, quina és la part més difícil?
Doncs mira, que s'endreci l'habitació, sobretot això, és una cosa, no?
Això em sembla que és un problema tant dels nens d'acollida com de tots.
Per això et dic, no?, que al final, és que molt bé, això que acabes de dir és una mica el que va acabar la Goretti, no? Al final no és un problema d'estar sol, al final és un problema que pot tenir qualsevol mare, no? En aquest cas, una noia de 16 anys que no s'organitza l'habitació, tu.
Domènec Subirà, tu com ets un adolescent, doncs em sembla que tampoc al final ni t'acollim ni t'adoptem ni res, eh? Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Les dones i els dies, pits amunt. Your pussy is God and I love it.
Gonna kiss me real hard, make me want it. I think star signs mean. I en aquest programa que ens encanta canviar de temes, d'anar davant, veníem d'abordar, després hem anat a parlar de famílies d'acollida i ara, atenció, sexe pel final, perquè ens encanta començar els dilluns o acabar-los d'aquesta manera. Clara Ardèvol.
Bona nit.
Benvinguda. Sabem que ens vindràs a fer una mica d'història de la sexualitat, de com hem arribat el dia d'avui, que hem arribat bastant malament, les dones, per cert.
Sí, en general sí. Anirem repassant una mica capítols de la història de la sexualitat femenina, perquè a vegades els conceptes del passat ens ajuden a entendre una mica el futur, el present. Vaja.
Exacte,
i
com
potser el futur
ara
també. Avui vinc a parlar-te, perquè
atenció,
vegis, d'un tema important, el clítoris. Vull començar amb una pregunta. Tu diries que saps dibuixar el clítoris sencer, de manera sencera?
Avui hi ha hagut una reunió a la redacció i hem decidit que era la Verge de Guadalupe.
Sí que s'assembla. Vas per bon camí.
És a dir, tota aquesta alegria, podríem dir que porta farbalans.
Sí, sí.
Aquesta imatge?
Totalment.
És la manera més didàctica que tinc d'explicar-ho per la ràdio.
És força didàctica. Ara ho explicarem bé. Primer et dono doncs la típica definició oficial del clítoris. Seria l'òrgan sexual de l'aparell genital femení.
Que ens ha de donar plaer.
Que ens ha de donar plaer, exacte. Seria
doncs
això.
Doncs aquí tot correcte.
Et preguntava una mica si sabies dibuixar-lo, perquè ara veurem que tot és molt més complex. Llavors, anem a parlar d'història. Anem a finals dels 90, el 1998... perquè va ser aquest any l'any en què es va registrar l'anatomia completa del clítoris.
Abans no, abans què era? Un forat, una orella?
No, a veure, se sabien coses sobre el clítoris, se sabien coses, no és que no hi hagués coneixement, perquè a més pel tema pràctic alguna cosa sabien, diguem-ne.
Però vols dir a nivell mèdic, no?
Però a nivell mèdic i en detall no va ser fins al 1998. Qui va ser? Doncs la cirurgiana i uròloga australiana Helen O'Connell, que és una dona a qui li devem moltíssim. Aquesta dona va estar 10 anys estudiant això i, bueno, una mica explica en una TED Talk a internet que hem trobat a quin panorama es va trobar fins llavors.
Hi ha un acudit vell que diu: quina diferència hi ha entre el clítoris i un bar? Doncs que qualsevol home sap com trobar un bar. Quan estudiava per ser cirurgiana, el llibre de text que utilitzàvem tenia molt a dir sobre el penis. El triangle urogenital masculí ocupava 4 pàgines. I del triangle urogenital femení deien una cosa així com: totes les formacions i estructures masculines estan presents en la femella, però estan molt modificades per raons funcionals. Modificacions? No són modificacions. El clítoris, del qual de jove jo era molt conscient des de dins, es va ometre gairebé completament al llibre.
Vaja, resumint, com allò de la costella d'Adam, no? O sigui, nosaltres tenim pulmons perquè va haver una costella d'Adam, no?
Clar, sí, s'estudiava tot a partir del referent masculí i en molts manuals directament ni sortia. Però és que, més clar, el 98 estem parlant de fa 2 dies, vull dir...
Tu vas néixer més tard,
jo,
fins i tot?
Jo vaig néixer el 95, vull dir que, clar...
Va quan... fer 3 anys quan el clítoris sabia què era.
Sí.
Imagina't.
Clar, i és
imagina't
que...
jo, que vaig néixer abans.
I és que quan aquesta dona es va posar a investigar feia prop d'un segle que ningú havia avançat gaire en la investigació i els pocs precedents del passat eren un seguit de senyors discutint-se sobre el tema amb poca fortuna, diguem.
Quins senyors, digueu, perquè t'has tirat el rotllo, però ara m'estàs dient...
Els primers ja sabem que en tot sempre són els grecs. Per tant, teníem Hipòcrates, que és el del jurament, no? Rufus d'Efes, Galè... Aquests homes parlaven del clítoris, però se dediquen anaven bastant perduts.
Hipòcrates... Era una malaltia per ells.
Bueno, Hipòcrates parlava que estimulant-lo augmentava la fertilitat, que no és mal remei, però no seria, i Galè deia que servia per mantenir l'úter calent.
Sí, la calefacció. Està bé, no? Escolta, no estaven tant... Els grecs encara em fan gràcia.
Sí.
Però després la cosa, m'imagino Freud i tota aquesta colla de cap aquí, ja la cosa es va complicar, no?
Clar, al segle XVI i XVII van anar discutint-se sense parar. Alguns deien que en dones sanes no existia, els altres que tenia una funció urinària, alguns sí que van dir que existia i que servia pel plaer... Però no va ser fins al segle XIX que el doctor Cobell directament en va fer una descripció prou completa per l'època, diguem, no? Però ja sabem...
Però vam tardar fins al 98, eh?
Sí, sí,
per acabar
sí,
de
fins a acabar de fer-la, sí. Llavors ja sabem que al segle XIX, a més, ja sabem com eren. Hi havia un ginecòleg que es deia Isaac Baker Brown, que considerava que l'extirpació del clítoris curava la histèria, la catalèpsia, l'epilèpsia... Imagina't, no?
Per
aquesta
no saber
obsessió...
què era... Aviat li van trobar una funció, no?
I aquesta obsessió històrica en extirpar-nos a aquesta coses, zona de plaer, no? Que arrosseguem fins ara.
Sí, si les feien una lobotomia, t'ho arreglaven tot.
Sí.
O per una banda o per l'altra. Vaja, pel que veiem, el clítoris és només la punta de l'iceberg, però és un òrgan interior molt més gran que s'amaga sota la pell, envoltat, eh? Ara ho he mirat a tota la Wikipedia, eh?
Sí.
Envoltat de l'entrada de l'uretra, la vagina, etc. Però...
Clar, això que té una part interna i que és la punta de l'iceberg, molta gent ja no ho sap. De fet, se sabia abans de que la Helen O'Connell ho descobrís, no? Però ja va dir que tenia bulbs interns, que el punt G no existia o que probablement no existia. I avui sabem moltes més coses, que té 8.000 terminacions nervioses, que és el doble del penis, és molt sensible. i que té moltes altres coses en comú amb el penis, per exemple, que s'omple de sang i creix amb l'excitació, que té cossos cavernosos similars, un tamany entre 9 i 11 centímetres, vull dir, avui en dia ja podem dir que...
Però jo estava pensant ara al col·le, a mi, no sortia, només sortia a classe de naturals o de biologia, la imatge de l'aparell reproductor femení, sexual.
Clar. Hem anat a preguntar a la gent, també l'hem preguntat per l'escola, però primer hem fet una pregunta molt simple. Què és el clítoris i quina funció té?
I que estan, són com els grecs o podrien anar...
Anem a veure, ja veuràs.
Pues a ver, para lo que sirve, pues para el placer de la mujer.
De moment crec que té moltes funcions, no? El cos et dona alguna cosa i el que has de fer és conservar-lo i cuidar-lo. Serveix per tot, ja està. No cal entrar en detall.
La funció de lo que té que fer, vaja. Quedar-te bé quan acabes la relació.
Un òrgan per donar plaer a la dona, només plaer. És una zona més gran del que es pensa. Té una part externa, però també una part interna.
Home, seritals que tenim per poder orinar i poder fer l'amor.
Pues és l'òrgan sexual amb el qual la dona pues, té orgasmes.
La seva única funció és la de plaer. És com un fal petit, com l'òrgan reproductor masculí, però com a petita escala. El que és exterior és només la punta.
És una part dels genitals externs i l'única funció que jo li trobo és donar plaer a la dona.
És una part de la vagina. La major part es troba com dintre, no? Dels òrgans reproductors femenins. És font de plaer, no? Diguéssim, és una part molt sensible que, pues, això, el punt G.
A su palabra. Yo no sabría qué decirte.
M'ha agradat aquesta sinceritat de sí. Jo no sabria què dir-te.
M'he trobat molta vergonya. Això d'ubicar el clítoris a la vulva a molta gent li costa, sí. No? La part externa. Però bé, que sàpigues que com a mínim a l'escola primària, ara a 6è de primària, en teoria sí que s'ensenya el que és el
clítoris. Alguns professors, com a mínim.
Sí,
no?
Alguns professors.
Alguns deuen fer objecció de consciència.
Suposo que també, per desgràcia, sí. I volia acabar parlant-te d'un concepte que a mi m'agrada molt, que és el de l'escletxa de l'orgasme, perquè si parlem de...
L'escletxa?
Sí, escletxa o bretxes, que es pot dir de totes maneres.
Ara, però escletxa m'agrada molt.
Val. Què és la diferència d'orgasmes que homes i dones tenen a les relacions sexuals compartides, diguem-ne? Hi ha estudis que calculen que mentre els homes arriben a l'orgasme en el 95% de les ocasions, homes heterosexuals, les dones heterosexuals només en el 65%. Clar, diràs, ah, és que són complicades. Resulta que
jo no ho diria mai.
Bueno,
això,
sí, algú...
Jo no diria mai això.
Resulta que en el cas de les lesbianes és del 86%. Per tant, aquí alguna cosa passa i segurament fer-li poc cas al clítoris té alguna cosa a veure, eh?
Molt bé, doctora sí. Ardèvol. No tinc res més a dir.
I una última coseta, parlant de clítoris, qui vulgui buscar a Google, és molt xulo això, una cosa que es diu The Clit Test, doncs ens parla una mica del clítoris a les pel·lícules.
Ah, sí? Clic Tesa?
Sí.
Ja ho buscarem. Doncs, Clara Ardèvol, vindràs a explicar-nos altres dies històries d'aquestes, sobre la sexualitat, com l'han pervertit i com, al final, fa que li preguntis a gent i es posi nerviosa. I és que és normal. Aquest programa també ens posem nerviosos, de vegades, i som la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Eduard Nas, la Carla Verdés, la Clara López, el Domènec Sobirà i, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà us intentarem tornar a posar nerviosos a les 11 de la nit, com puguem. De totes les maneres possibles. Fins demà.